Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia, amb un matí amb cel tapat i restes de plugims. L'estat del cel millorarà al llarg de les properes hores amb més clarianes a la tarda.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal, com va? Ahir quan vaig sortir a passejar per aquí per la Bisbal, passades les 8 del vespre, em vaig emportar una alegria molt gran. Sembla increïble com petites coses que abans donaven per descomptades ara són una gran novetat capaces de donar-nos un bri de llibertat. El que va passar va ser que passant pel carrer Cavallers em vaig trobar un dels meus restaurants preferits del poble obert. És el Mondo i fan unes pizzas boníssimes, unes pastes innovadores, un costellam per llepar-se els dits i, bueno, entre moltes altres coses. No és l'únic restaurant de la Bisbal que m'encanta, però sí que és un dels pocs que vaig veure oberts i que fa servei a domicili. També hi ha, per exemple, l'escut a les voltes. Un establiment obert aquests dies, amb totes les mesures de seguretat necessàries, és una senyal que ens en podem sortir d'aquest període fosc de la nostra història i de les nostres vides. Espero que a poc pots, tots ho puguin anar fent d'una manera o d'una altra, i que els ajuntaments els posin totes les facilitats del món per ampliar terrasses o endarrerir el pagament d'impostos o fins i tot eliminar-los totalment, perquè el que no ens podem permetre és que ningú hagi de tancar. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Bon dia des de casa. Us transmet aquí Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem saludant en Gerard Escaig. Gerard, què tal? Bon dia.
Bon dia, Dani.
Avui us hem de saludar, hem de començar aquest supermatí explicant-vos els nous casos de coronavirus aquí al Baix Empordà, perquè n'hi ha hagut, no teníem dades des de dijous passat, i des de llavors hem tingut 15 casos i dues noves morts per coronavirus al Baix Empordà. En aquests 5 dies, aquestes dues morts s'han produït a la residència Palafrugell-Gingran. Avui parlarem amb l'Anna Rivera, que és la directora assistencial del Baix Empordà, perquè ens ajudi a interpretar aquestes dades. Mentrestant, Ciutadans critica que l'exèrcit no intervingui a Palafrugell-Gingran, tot i que els gestors no ho veuen necessari.
Un dels epicentres del coronavirus al Baix Empordà està envoltat de polèmica, perquè des de l'oposició critiquen que no s'ha demanat la intervenció de l'exèrcit, i des de l'Ajuntament i des dels gestors retreuen que no era necessària la intervenció.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Una vegada més volem posar en valor el personal de neteja en tota aquesta situació sanitària.
Sí, des de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà els volen agrair la feina que estan fent, que requereix una adaptabilitat impressionant. I el repte segueix sent el mateix d'ara cap endavant, que és aquesta agilitat per adaptar-se als nous escenaris que vinguin.
L'Ajuntament de Palamós anuncia l'ajornament del pagament d'impostos municipals.
Sí, el nou calendari fixat estableix que no es començarà a tramitar el cobrament de les taxes com a mínim fins al juny, en un període que s'allargarà fins al mes de novembre. Aquesta mesura fiscal afecta tributs que graven sobre vehicles de tracció mecànica, béns immobles, la taxa d'escombraries domiciliàries, els guals i els cementiris, la taxa d'escombraries municipals, també l'impost sobre activitats econòmiques, les liquidacions d'ocupació de via pública o les liquidacions de mercat.
Sandrín Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Palamós assegura que hi haurà un servei de socorrisme a les platges aquest estiu.
L'Ajuntament vol tenir tot a punt a les platges per a l'estiu, en particular servei de socorrisme. Al març s'havia convocat un concurs públic per adjudicar aquestes prestacions, però finalment va quedar desert. Ara l'alcalde Lluís Puig assegura que faran el possible per tornar a convocar un concurs i tenir el servei de cara a l'estiu.
Palafrugell recomana circular per la dreta als vianants que vagin per l'autovia entre Palafrugell i Calella.
Sí, per evitar possibles contagis de la Covid-19, l'Ajuntament de Palafrugell recomana a les persones que passegen o fan esport al tram de l'autovia entre Palafrugell, Calella i Llofranc que circulin per la dreta.
Atenció a aquesta història que ens explica l'Agnès Santos. Agnès, bon dia.
Bon dia.
El restaurant El Racó de del Mar, de l'Estàrtic, t'ofereix un plat calent gratuït cada dia per pal·liar la situació generada per la pandèmia.
La iniciativa que ha dut a terme l'establiment juntament amb el hostel Costa Brava, que va començar dimarts passat, ja ha ofert més de 70 racions en 4 dies. L'únic requisit és que les persones que s'hi personin portin el seu propi recipient on dipositar la ració.
Per cert que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat presentar-se com a acusació particular en casos d'ocupació.
El ple de Torroella de Montgrí ha aprovat una moció que demana agilitzar els tràmits per poder recuperar finques ocupades il·legalment, i el mateix consistori s'ha ofert a presentar-se com a acusació popular en tots aquells casos d'ocupació delinqüencial que hi hagi problemes de convivència i seguretat.
Pals posa a punt platges, places i carrers de cara al postconfinament.
La posada a punt també arriba al manteniment de pintura vial, segons les prioritats proposades per la policia local.
I el concurs Guíxols Flors at Home ja ha publicat el llistat de guanyadors.
El jurat que ha avaluat el concurs ha estat format per la comissió de flors, excepte en el concurs de xarxes socials, que s'ha fet per votació popular. L'àrea de cultura de l'Ajuntament ha explicat que la participació d'aquest any ha estat molt alta i hi ha hagut un nombre molt elevat de persones que han participat a totes les categories del concurs.
Per cert, Eugènia, que 22 persones han participat en el concurs Confinament en Positiu de Santa Cristina d'Aro.
En els propers dies, el jurat del concurs, que es feia per Instagram i que combinava fotografia i text, elegirà els 3 guanyadors que s'emportaran vals de compra a comerços o establiments del municipi. El concurs s'ha fet durant els primers dies de maig i tenia l'objectiu de visibilitzar tot allò de positiu que hem pogut aprendre i viure a partir de la situació actual de confinament.
Fora del Baix Empordà, les últimes 24 hores han mort 30 persones per coronavirus als hospitals catalans, la segona xifra més baixa des del 20 de març, després de les 15 morts registrades diumenge. Fa 5 dies consecutius que la xifra diària de defuncions als centres hospitalaris es manté per sota de les 35. En total, han mort, des que va començar aquesta pandèmia en hospitals catalans, 6.485 persones. També hi ha hagut 379 nous positius registrats, 379 positius més respecte a dilluns. A banda dels casos confirmats amb una prova diagnòstica, ja sigui PCR o test ràpid, hi ha 180.000 casos de possible infecció. En total, de tots els positius, 9.900 són de professionals sanitaris. Una xifra que ens deixa una bona notícia és el fet de les altes. S'han superat les 35.000 altes. Més de 35.000 pacients ja han marxat de l'hospital, han pogut marxar de l'hospital després d'haver-hi entrat per coronavirus. Un total de 35.130. Aquesta bona notícia. Mentrestant, a tot l'estat s'han registrat 176 morts, segons les dades que es van conèixer ahir al matí. Una diferència en les noves morts de 53. Pel que fa als curats, hi ha hagut 1.841 infeccions resoltes. Mentrestant, el govern espanyol proposa als partits una pròrroga de l'estat d'alarma d'un mes a canvi de modificacions. Carmen Calvo hauria mantingut contactes les últimes hores per encàrrec directe de Sánchez, que busca fórmules d'acord amb els grups parlamentaris que li atorguin la majoria necessària per aprovar aquesta pròrroga. I Xavier García Albiol ha recuperat l'alcaldia de Badalona per el desacord de les forces d'Esquerra. El líder del PP a Badalona, la tercera ciutat més gran del país, torna a ser alcalde després que l'acord del bloc d'Esquerres per repartir l'alcaldia entre Dolors Sabater de Guanyem i Rubén Guijarro del PSC no hagi fructificat. I avui és l'aniversari d'aquest que estem escoltant. És Stevie Wonder, que arriba als 70 anys i volem felicitar-lo des d'aquí, des de la ràdio, per si ens està escoltant, aquelles coses que entres per internet, no saps on entres i trobes la nostra pàgina web, ens escoltes, doncs si ens estàs escoltant Stevie Wonder, això és la ràdio de l'Empordà i et felicitem aquests 70 anys. Avui escoltem el seu clàssic Superstition. Looking glass. Suddenly I hi ha moltes supersticions basades en el temps, que és el que repassem ara, amb la meteorologia, amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Quin temps ens espera per aquestes hores?
Doncs de moment, aquest dimecres, que ha començat una mica amb cel tapat i precipitacions dèbils que han deixat algunes dècimes a tot estirar, valors inferiors als 2 litres per metre quadrat, per exemple a la Bisbal o la Tallada d'Empordà o Monells. Els plogims desapareixen aquest matí i la nuvolositat anirà disminuint, quedant un dia amb cel variable, amb més sol a la tarda. Pel que fa a la temperatura, tindrem un ambient molt suau i càlid a les hores centrals del dia, amb màximes de 25 graus i vent de component sud entre migdia i tarda. La inestabilitat, però, no acaba de marxar i ens segueix acompanyant demà, sobretot durant la segona meitat del dia, amb més núvols i precipitacions febles, sovint en forma de plogims.
Saps que estic veient aquests dies que arreu del país hi havia previsions de pluges, ja ha passat diverses vegades, de pluges, de temps, de canvi de temperatura, i aquí no n'estem veient res. Està plovent una mica, de fet ara està plovent una mica aquí a la Bisbal, però vaja, tot passa molt ràpid i sense allò, aquella contundència que s'esperaria.
Sí, sí, sí. Bé, de fet, una mica normal sí que és dintre del context en què ens trobem. La paraula del temps d'aquesta setmana és cel variable, i realment és el que estem tenint. Estem tenint matins, per exemple, que comencen força assolellats, i després al migdia es tapa, poden caure 4 gotes, o avui un matí que comença força tapat amb 4 gotes, però una tarda que veurem més el sol. La paraula de la setmana és variabilitat, passa molt ràpid, hem tingut una seguit de borrasques i passen molt ràpid, no deixen precipitacions fortes i tampoc ho faran demà a la tarda quan pot tornar a caure 4 gotes.
Molt bé, doncs en seguirem parlant i de fet en parlem ara al final del programa. Merci, Albert.
Fins ara.
Passen 12 minuts de les 8 del matí, de seguida tornem.
Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada i d'estrena. Inaugurem el Balcó de Calella a casa. Sí, sí, perquè puguis gaudir de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuàs. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa. El Balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 71. O visita el nostre web www.elbalcodecalella.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Menys d'un minut per arribar a un quart de nou del matí. Ahir teníem balanç del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, balanç d'afectació del coronavirus aquí al Baix Empordà. Van informar de 2 morts més, concretament a la residència Palafrugell Gent Gran, i 15 casos nous confirmats amb test. Les defuncions, com dèiem, es van produir a Palafrugell Gent Gran, on la xifra total de morts ja ha arribat a 32. La bona notícia en aquest centre és l'elevat nombre d'altes, un total de 30. En els últims dies s'han sumat 11 altes més. Ara mateix hi ha 21 persones
amb Covid-19 en aquest centre. A l'Hospital de Palamós s'han sumat 4 noves altes en 5 dies, ara hi ha 19 persones ingressades, i arriben bones notícies de la residència Palamós Gent Gran. De les 11 persones que hi havia pendents de resultats, 7 han donat negatiu i encara n'hi ha 4 esperant a veure què diuen els testos. Per analitzar tot això, com cada dia que tenim dades, parlem amb l'Anna Rivera, que és la directora assistencial del Servei de Salut del Baix Empordà. Bon dia.
Bon dia.
Com esteu? És la primera pregunta que et faig sempre.
Estem molt enfeinats, perquè ja anem pensant en anar reprenent una mica l'activitat assistencial, que no al ritme que anàvem abans, però sí que començar a fer alguna cosa, tant a nivell de quiròfan com d'activitat ambulatòria, i el repensar, reorganitzar i reestructurar ens està portant segurament moltíssima més feina que el moment que ho hem parat tot per la pandèmia Covid.
Bueno, ja ho diuen, no?, que el fet de tornar a la normalitat és molt més complicat que parar-nos, perquè parar-nos consisteix a tancar-se a casa i no fer res més, no? Això...
Exactament. A part, amb tota aquesta crisi hem après moltíssimes coses, tant de treballar en equip, com de activitat no presencial, aquella activitat que pot resoldre sense que el pacient s'hagi de desplaçar de casa seva, i tot aquest coneixement que hem anat adquirint és un bon moment i una bona oportunitat per posar-lo en pràctica.
Clar.
Ja havíem fet coses, però home, ara sí que s'ha vist que hi ha moltes coses que han funcionat i molt bé. Llavors és una gran oportunitat per incloure tot això dins de l'activitat que ja estàvem fent. Tot això, més la prevenció que estem fent a les sales d'espera i tot això, ens està portant molta feina.
Clar, pel que fa allò a nous casos, quin és el diagnòstic ara mateix?
Bueno, els casos van a poquet van apareixent. És veritat que aquesta curva que va baixant, està baixant pel nostre gust massa lenta. Llavors, se'ns aplana molt els ingressos a l'hospital. Bueno, és veritat que mirat amb referències de temps, és a dir, de setmanes, sí que han anat baixant, però seguim necessitant una planta sencera de l'hospital per a aquells pacients que són Covid positius o sospitosos. Llavors, a nosaltres ja ens agradaria anar disminuint l'espai que necessitem per aquests pacients per poder anar activant altres coses. I això costa, i ens costa, i ens costa. Llavors, bueno, pel nostre gust, ja et dic, esperàvem que fos tot una miqueta més ràpid.
Val, però va baixant poc a poc va baixant.
Sí, va baixant.
Allò que ens vas dir la setmana passada, que hi havia hagut un dia que no us havia entrat ningú amb Covid, això ha tornat a passar.
Això no s'ha tornat a repetir. No, això no ha tornat a passar. És veritat que els casos que van entrant a poquet, amb comptagotes, eh? També insistim en que no estem fent testos a tota la població. Per tant, aquest número és molt relatiu i fet amb pinces, perquè és de la gent que ha vingut a l'hospital, o també, pensa que també estem fent proves aquells que hem d'intervenir, o aquelles persones que han d'ingressar, encara que no tinguin símptomes, també els hi fem la prova per protegir-los a ells, als altres pacients i als professionals. Però fixa't que aquest increment de casos és... poquets, és un comptagotes.
Sí. Clar, però no acaba allò de dir...
No.
Ha desaparegut del tot.
És que no preveiem que desapareixi,
no.
Clar.
Clar, aquí ara el dubte és... Bueno, imagino que ja esteu preparant els nous protocols, allò per la desescalada, perquè, vaja, almenys el que sentim més enllà de nivell local, sinó el que diuen les autoritats, és a partir d'ara el que es farà és testos a tothom que tingui símptomes, gràcies, que hi hagi una prescripció mèdica de que cal fer test. Tindrem la capacitat, els CAPs d'aquí del Baix Empordà, per fer test a tothom que ho necessiti?
Ens estem preparant per fer-ho. Ara bé, és veritat que nosaltres encara estem esperant les indicacions de la regió sanitària. És a dir, des del departament es va explicar aquesta estratègia, però és cada regió sanitària que s'ha d'organitzar amb els seus CAPs per veure què fa o com ho ha de fer. Perquè aquí tenim moltes incògnites, perquè quan nosaltres ens vingui un pacient a la primària i ens digui que té clínica, que nosaltres li agafem una PCR, hem de veure també què passa amb els contactes, què passa a la família, aquest senyor no podrà anar a treballar fins que no tingui el resultat, però és que segurament els de casa seva seran contactes i també els haurem d'aïllar. Llavors, bueno, tenim moltes incògnites i molts serrells que hem d'acabar d'aclarir amb la regió, per fer una mica tots el mateix.
Clar, i parlant de regió, tu creus que dilluns que ve podrem passar de fase?
D'això nosaltres no tenim cap notícia, és a dir, que saps el mateix tu que jo.
Clar,
ens informen. Home, jo espero que sí. Quan mires la regió sanitària Girona, les dades generals, Per exemple, una dada que ens preocupa molt són els pacients greus que estan a la UCI. Això ha baixat moltíssim, és a dir, pensa que vam arribar a més de 100 i ara em sembla que l'última dada que teníem era al voltant dels 40. Per tant, ha anat baixant molt. És veritat que la UCI del Dreta no està com en situació normal, però tal com estava en època de pandèmia no té res a veure. Per tant, jo crec que les dades van sent bones. A veure què passa diumenge.
I les imatges que estem veient en alguns punts, allò de gent que no està entenent del tot amb quines característiques podem sortir al carrer i amb quines no, preocupen?
Preocupen perquè, bueno, no tenim ganes de tornar a passar pel que ja hem passat. Llavors, al començar a veure molta gent junta, gent que no compleix les normes aquestes que tenim tan ben apreses per no contagiar-nos o per venir de contagiar-nos, em fa por. I a més, el que dèiem l'última vegada, estem cansats i no som capaços d'aguantar l'estocada d'una altra crisi com la que vam tenir a mitjans de març.
Clar. Després també tinc el dubte de si la situació a la residència de Palafrugell-Gent Gran, cada vegada que tenim un nou balanç de víctimes, s'incrementen una o dues les víctimes mortals en aquesta residència. Bueno, no sé quan la situació es podrà estabilitzar en aquest punt, perquè sembla que és molt complicat, que no s'aconsegueix.
Bueno, Palafrugell-Gent Gran, la dada que ens fa ser optimistes és el fet de que ja no tenim més, fa molts dies que no tenim pacients, més pacients positius. Uh-huh. Llavors, els pacients que anem tenint són els que ja havíem diagnosticats i que, no sé si n'havíem... A Palafrugell-Gent Gran el que hem fet és muntar una planta d'hospital.
Sí.
Val? La segona planta. Llavors, en aquesta planta hi hem arribat a tenir fins a 70 pacients, al voltant, eh? Ara hem decidit el número exacte. Pensa que ara ja estem a 20. Senyal de que tota la gent que està fora d'aquesta planta, que és la resta de la residència, són gent que ha sigut negativa sempre, perquè s'han fet diverses tongades de proves, o ha sigut positiva, ja s'ha negativitzat i se li ha pogut donar l'alta d'aquesta planta, entre cometes, d'hospitalització sociosanitària, que seria paral·lela a Palamós-Gent Gran, posat a Palafrugell-Gent Gran. Llavors, aquests pacients els tenim en aquesta planta, primera per aïllar-los i tenir-los tots aïllats, perquè és una planta que hem sectoritzat completament, ningú es barreja, ni els pacients ni els professionals, amb la resta de la residència, i per altra part, perquè hem vist que aquests residents de la residència, que és gent gran amb molta patologia concomitant, necessita una intensitat d'atenció mèdica que a la residència no se li podia donar. Llavors, en lloc d'anar-los derivant tots cap a l'hospital, que ens semblava que, per temes de desorientació i això, no tocava, vam decidir portar els professionals cap a la residència, de manera que l'atenció se'ls hi fa allà mateix.
Clar, el que es deia l'altre dia, per exemple, a la cadena Ser, hi havia una persona que es queixava que s'havia explicat als familiars que si hi havia una saturació a l'hospital de Palamós, es duria pacients a Palafrugell-Gent Gran. Això ha acabat passant?
No, perquè, clar, aviam, la idea no és dolenta, no sé com dir-t'ho, però està com mal enfocada. Llavors, ja. Nosaltres sí que és veritat que vam explicar que a Palafrugell-Gent Gran això, la segona planta la transformàvem tot en una planta d'hospitalització i que això seria per pacients amb característiques sociosanitàries. És a dir, era posar un Palamós-Gent Gran a dins de Palafrugell-Gent Gran, que Palafrugell, a més, és una residència amb una arquitectura molt favorable per fer aïllaments, perquè hi hagi habitacions individuals, lavabos individuals, és a dir, és una residència molt nova que s'ha construït quasi com si fos una planta d'hospital. Llavors això ens afavoria, inclús és molt millor que inclús per a molta gent gran, eh? Llavors això ens afavoria poder fer aïllaments. És cert que si a Palafrugell-Gent Gran aquesta planta no s'hagués omplert perquè no hagués fet falta, i algú ens hagués demanat ajuda d'alguna residència que hagués pogut dir, escolta'm, jo no puc fer aïllament, haguéssim pogut portar pacients a aquesta planta, perquè era una planta d'hospital completament sectoritzada, és a dir, ni els professionals, des de que entren i surten, ni els pacients han tingut contacte amb els altres, ni amb la tercera ni amb la primera. Per tant, vam fer una planta d'aïllament completa. La vam fer de 30 llits i és veritat que llavors l'hem d'augmentar i ja l'hem tornat a tancar. Per tant, ara ja tenim una planta petita, dit així. I el que anem veient és que aquest número va baixant i no va incrementant, que el que ens espantaria és que anessin entrant pacients a la segona planta. Mm-hmm. I al contrari, la tendència és que van sortint.
No, clar.
Per tant, ja anem veient que anem per bon camí.
I acabarem amb una informació de servei, perquè veig que s'ha actualitzat la forma com per donar-se l'alta a l'aplicació de l'SSIB, que per cert, és molt xula l'aplicació, està molt bé. Me la vaig baixar un dia i vaig veure que calia anar de forma presencial al CAP per donar-se.
Això és un rotllo. És un rotllo haver d'anar al CAP o haver d'anar a qualsevol mostrador per donar-te l'alta.
Doncs,
llavors, per fer-ho fàcil, el que hem fet és que qualsevol persona que es vulgui donar, no només l'app, sinó la part personal, és a dir, la part en la que hi ha la informació seva de salut, en la que es podrà demanar visita amb el metge de capçalera, amb el que podrà rebre avisos personalitzats en funció de la patologia que tingui, tota aquesta part més personal, que sí que s'ha de firmar i tot això, ara amb aquesta situació d'excepcionalitat es pot fer per telèfon. Llavors, cada persona el que ha de fer, que s'ho vulgui fer, és trucar al seu CAP. Llavors, és molt important aquesta reentrada a l'activitat normal tenir l'APP, perquè jugarem molt amb això. És a dir, nosaltres fins ara fèiem molts avisos a SMS, que els seguirem fent, però el fet de tenir l'APP fa que puguis enviar molta més informació, inclús interaccionar molt més amb el pacient, pacient metge, pacient infermera. Llavors sí que recomanem molt a tothom que es faci l'APP del CIVE.
Doncs mira, t'ho dic de debò, que ara quan acabi el programa ho faré, perquè clar, també sap greu, no?, que anar aquests dies a un CAP, i ho faré ara mateix.
I tant, fantàstic.
Doncs vinga, Anna Rivera, directora assistencial del Servei de Salut del Baix Empordà, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres.
Que tinguis bon dia. Molt bon dia. Les 8 i 26 minuts, repassem alguna notícia més relacionada amb el coronavirus i el Servei de Salut del Baix Empordà. Per començar, aquest fet, aquesta petició des de Ciutadans perquè l'exèrcit anés a desinfectar aquí la residència de Palafrugell Gent Gran, tot i que en aquesta informació que ens porten Gerard Descats, els gestors del centre i l'exèrcit ja han assegurat que no era necessari. De seguida escoltarem en Gerard Descats, que està arribant al seu punt de connexió de casa seva, està arribant, aviam si tenim en Gerard, a vegades va una mica tard aquest noi, aviam si el tenim, sí, em sembla que ja el tenim, endavant Gerard.
Una de les crítiques del partit polític a l'oposició, Ciutadans, és la manca d'interès per part de l'alcalde de no cridar a la unitat militar d'emergència per desinfectar la zona de la residència. Això ho explica el regidor de Ciutadans, Joan Ferrer, a Ràdio Capital de l'Empordà.
La disposició de la UME, i jo li vaig parlar a l'alcalde diferents vegades, que cridés la unitat militar d'emergència. La resposta del senyor alcalde sempre va ser que no hi havia cap necessitat, que tenim bombers, que l'Ajuntament té altres empreses que ho fan.
En veritat, però, com ha pogut saber aquesta emissora, la participació de l'exèrcit al centre, gestionat pels serveis de salut integrats del Baix Empordà, no era necessària. Tal com ha explicat la directora del centre a preguntes d'aquesta emissora, l'empresa que tenen contractada, d'hoteleria Empor Hotel, es va encarregar de fer la neteja del centre a Musó. Això sí, fons de l'Ajuntament retreuen a Ràdio Capital les declaracions de Ciutadans i asseguren que si els gestors de la residència haguessin demanat que feia falta una intervenció de l'exèrcit per desinfectar, l'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, ho hauria demanat personalment al subdelegat del govern espanyol a Girona.
Doncs sí, a veure, l'exèrcit, no hi ha cap dubte que l'exèrcit ha fet bona feina en punts on la situació s'estava desbordant, arreu del país. Aquí, si els propis gestors asseguren que no és necessari, i si l'Ajuntament diu que no és necessari, doncs no cal. I això, tota aquesta notícia que va circular l'altre dia per Crònica Global, ben bé que és una operació de màrqueting d'aquest regidor. Almenys aquesta és la sensació que ens fa aquí a Ràdio Capital. En tot cas, el que us hem explicat és el que hi ha, eh? Vull dir, es va oferir l'assistència de l'exèrcit vehiculada a través de Ciutadans, i tant l'Ajuntament com els gestors del centre, els gestors del Palafrugell Gent Gran, van respondre que no era necessària aquesta intervenció. Per cert, que durant la pandèmia Covid, els serveis de neteja d'Empor Hotel s'ocupen d'una part bàsica de l'atenció sanitària. Ja fa dies que diem que són imprescindibles, ara més que mai, i des dels serveis de salut integrat del Baix Empordà han volgut reconèixer una vegada més la seva feina.
A més, també s'han iniciat diverses actuacions...
Eugènia, endavant.
Sí, Dani, és que el servei que fan és bàsic. Per exemple, la transformació d'un espai contaminat a un espai segur, tant pels pacients o residents com pels companys assistencials. Un dels reptes principals ha estat la magnitud dels canvis i els espais físics dels centres dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. com són, per exemple, la planta Covid, la UCIM Covid i les urgències de l'hospital, l'adaptació de tots els nous circuits d'atenció primària, també la creació d'una unitat Covid a Palafrugell Gent Gran, la neteja preventiva de Palamós Gent Gran o fins i tot nous espais com els recursos hotelers que s'han habilitat i als quals el servei de neteja s'ha hagut d'adaptar amb una rapidesa al·lucinant.
I també la utilització, clar, d'equips de protecció individuals durant tota la jornada laboral els ha provocat un esforç físic important.
Sí, perquè implica molta més sudoració i esgotament al final del dia i han aplicat nous desinfectants o noves tècniques de neteja amb ozó. Per això també és molt important tota la informació i formació constant que han anat adquirint per aplicar correctament els protocols que, a més, han anat variant en els diferents moments de la pandèmia i, per tant, tot això ha estat molt important. Les de neteja, el personal de neteja s'ha visibilitzat com un col·lectiu imprescindible que està al peu del canó ja des de fa anys. La seva feina, però, tot i així, molt moltes vegades passa per desapercebuda i aquesta vegada s'ha hagut de reconèixer tots els professionals i tots els companys i usuaris els quals els hi faciliten molt la feina i de fet la fan possible. Aquesta situació excepcional ha fet doncs que aquest col·lectiu senti que forma part d'una comunitat on cadascú realitza les seves tasques i funcions assignades per fer front a una lluita comuna. A partir d'ara i en els propers mesos el repte és el mateix, és mantenir aquesta agilitat d'adaptació als nous circuits i necessitats que es puguin obrir amb el retorn progressiu de l'activitat assistencial.
L'Ajuntament de Palamós anuncia l'ajornament del pagament d'impostos municipals. El nou calendari fixat estableix que no es començarà a tramitar el cobrament de les taxes municipals com a mínim fins al mes de juny, un període que es pot allargar fins al novembre.
Aquesta mesura fiscal afecta tributs que graven sobre els vehicles de tracció mecànica, també els béns immobles, tant rústic com urbà, la taxa d'escombraries domiciliàries, els guals als cementiris, la taxa d'escombraries comercials, l'impost sobre activitats econòmiques, també la liquidació d'ocupació de via pública, com taules, cadires, mercaderies, o les liquidacions de mercats. Al nostre web de radiocapital.cat podreu trobar en concret quants seran els pagaments de tots aquests tributs. L'Ajuntament de Palamós també, d'altra banda, bonificarà la quota tributària de diverses taxes per tal de reduir-les proporcionalment per mesos complerts en funció del període del qual no s'hagi pogut gaudir del servei de l'aprofitament. Es tracta, per exemple, de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus comercials, també la d'ocupació de la via pública per mercats i també la d'ocupació de via pública per taules, cadires i mercaderies.
Tot això s'emmarca en la declaració de l'estat d'alarma fins quan?
Doncs fins l'aixecament de la suspensió, però sobretot quan sigui possible reprendre de nou l'activitat econòmica. A banda, s'amplien fins al dia 20 de maig els terminis de pagament dels deutes tributaris per liquidacions practicades per l'Ajuntament de Palamós que no haguessin conclòs el passat 18 de març. Com dèiem, tots els detalls de tot això al nostre web.
Us ho explicàvem aquests dies, la Creu Roja té gairebé 30.000 persones, 30.000 gironins vulnerables a través d'un pla d'emergència que es va posar en marxa arran de la crisi del Covid-19. Avui volem parlar-ne i volem veure quina feina està fent la Creu Roja aquests dies aquí a casa nostra, al Baix Empordà. I per això parlem amb l'Albert Matadera, que és el coordinador de la Creu Roja a Palamós. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Em deies, no tenim xifres concretes del Baix Empordà, perquè les xifres són per demarcacions, però sí que realment la quantitat de persones que heu d'atendre arran d'aquesta crisi sanitària i econòmica està creixent moltíssim.
Doncs sí, efectivament. Nosaltres aquí al Baix Empordà tenim 4 oficines locals que donem cobertura a la totalitat dels pobles del Baix Empordà. Són les delegacions de Torroella, de Palafrugell, de Palamós i de Sant Feliu. I des d'aquestes 4 zones, 4 oficines locals, doncs intentem arribar al màxim de la població possible. Dir que normalment la nostra feina, la nostra tasca és d'auxiliar, de col·laboradora de les administracions públiques i, per tant, tota aquesta acció que es fa des de Creu Roja la intentem coordinar bàsicament amb els serveis socials municipals de cada municipi, bàsicament doncs, per no doblar ajudes i per mantenir doncs, una coordinació constant que ens permeti doncs, activar els plans de treball coordinats amb cada una de les persones que tenem.
Quan vau posar en marxa aquest dispositiu especial?
Doncs va començar a la segona meitat del mes de març, per tant, fa dos mesos pràcticament, i el cert doncs, és que des de l'inici del Covid fins avui hem anat creixent exponencialment amb el número d'usuaris i amb el número d'intervencions i d'accions que estem fent.
I què us esperàveu, aquesta haver d'atendre tantíssima gent?
No, la veritat és que no, bàsicament perquè el tema del Covid i aquesta situació de pandèmia i aquesta situació de confinament i tot el que ha derivat doncs, era completament imprevisible. No estàvem preparats, ni la Creu Roja, ni crec que absolutament ningú doncs, per fer front a una pandèmia amb les conseqüències econòmiques i socials que ha portat. I, per tant, el que hem tingut que fer i continuem fent doncs, és adaptar-nos dia a dia, donar el millor de nosaltres mateixos, intentar adaptar-nos doncs, a les situacions que es van donant.
Clar, per tant, no estàvem preparats per fer front a una situació com aquesta en cap dels àmbits, tampoc en els serveis socials.
No estàvem preparats perquè clar...
Ningú s'ho podia imaginar, de fet.
No, clar, és molt difícil poder... Bueno, la pandèmia en si era impossible de preveure i les conseqüències econòmiques i socials també eren molt, 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 molt difícils. Clar, el que estem fent doncs, és posar d'alguna manera pagats a la situació que ens estem trobant i estem actuant i donant el millor, com deia, de nosaltres mateixos, però clar, tinguent en compte que els recursos són finits, són limitats. El que fem des de Creu Roja, des de l'inici de la pandèmia, és a nivell nacional vam posar en marxa una campanya de captació de fons que es diu Creu Roja Respon. Hi han col·laborat moltíssimes empreses tant locals com nacionals i també doncs, aportacions de particulars. Això ens ha permès fer una bossa important de donacions i el que estem fent doncs, amb aquests diners és intentar destinar-los a recursos de primera necessitat i altres ajudes que suposo que en parlarem d'aquí un moment.
Sí, això m'interessa molt, perquè clar, quin és el perfil de persones que ara, arran d'aquesta crisi, han hagut d'anar als serveis socials o als serveis de la Creu Roja?
Doncs bàsicament els estem atenent el col·lectiu que ja estàvem atenent fins ara, que són persones doncs, amb pobresa severa o persones doncs, amb un cert alt grau de vulnerabilitat. El que passa doncs, és que les xifres numèriques han crescut de manera exponencial. És a dir, si abans de la pandèmia doncs, estàvem arribant doncs, a X persones, el que ha provocat doncs, aquesta situació doncs, és una allau de trucades telefòniques o a través de les sol·licituds d'ajuda a través de pàgina web de Creu Roja Espanyola o les mateixes demandes que ens puguin fer els serveis socials o els usuaris de manera telefònica. El que hem fet és, bàsicament, continuar fent el mateix, però això sí, doncs, hem vingut d'incrementar recursos i personal humà per intentar atendre aquest augment considerable de les persones que tenem.
Clar, l'origen d'aquesta qüestió són, per exemple, l'increment brutal de persones a l'atur o d'ERTOs?
Sí, hi ha una part que és doncs, gent que fruit de la situació Covid doncs, ha entrat en una situació de crisi de la llar familiar, de la unitat familiar, per exemple, doncs, gent que ha entrat en ERTOs o gent que encara doncs, no ha pogut cobrar doncs, la prestació, però el que ens estem trobant també és, doncs, és tot una bossa de gent que ja estava en una situació de pobresa extrema o severa, però que no estava detectada, no? I el que ha fet, d'alguna manera, doncs, el que ha posat sobre la taula aquesta situació de pandèmia doncs, és fer aflorar doncs, aquesta gent que potser no teníem detectats o no coneixíem.
Què vol dir això? És a dir, no, què ens hem d'imaginar o què hem de pensar quan parles persones que no teníem detectades?
No, doncs simplement doncs, persones que ja ho estaven passant malament o que els últims temps ja ho estaven passant malament, però simplement que no havien demanat ajuda, que no havien trucat als serveis socials o bé doncs, que no havien utilitzat el recurs de la Creu Roja o d'altres entitats socials com pot ser Càritas o centres de distribució d'aliments. És a dir, persones que d'alguna manera no havien fet la trucada de sol·licitar ajuda. Ara, fruit d'aquesta pandèmia, pandèmia, doncs, el que estem fent doncs, és això, doncs, és detectar doncs, tota una sèrie de persones que no coneixíem fins ara i que han posat de manifest la seva situació de precarietat.
I com ajuda la Creu Roja a aquestes persones?
Bé, doncs, vaja, des del primer moment de la situació d'emergència sanitària, el que hem intentat fer doncs, és, sobretot, ajudar en temes de primera necessitat. Quan parlo de satisfer les primeres necessitats de les persones, lògicament és a nivell, és en temes, sobretot, d'alimentació i després també doncs, vinculats amb temes de primera necessitat, com poden ser doncs, el tema de l'higiene, de productes de neteja de la llar, i per una segona fase doncs, també intentarem ajudar en la mesura de les nostres possibilitats doncs, amb les ajudes doncs, per pagaments de subministres, electricitat, aigua, gas o fins i tot també de lloguer, si és el cas.
Què és el que us preocupa ara de cara al futur?
Bé, el que ens preocupa bàsicament doncs, és que la pandèmia o l'estat d'alarma, hi haurà un moment que efectivament doncs, el govern espanyol doncs, decretarà la seva fi, però el que veiem doncs, que no hi haurà finalització és en la situació de precarietat o la situació aquesta vulnerable de moltes famílies. No?
Clar, perquè ha estat una crisi que ens ha agafat en un punt en què moltes persones aquí a casa nostra es disposaven a tenir feina, perquè a l'estiu, doncs, en aquests moments, doncs, ja hauria hagut, s'hauria activat la maquinària turística, cosa que de moment no està passant i veurem en quines condicions s'activa. Això pot afectar a la quantitat de persones que haureu d'atendre?
Sí, segurament sí. De fet, ja ho estem notant i, clar, és el que et comento, que hi haurà un moment doncs, que la situació doncs, passarà a nivell sanitari, però quedarà aquest pòsit que hi haurà moltes famílies que no podran recuperar la seva normalitat, bé perquè no podran treballar, perquè estaran en situació d'atur, i en aquí el que serà també molt important de veure és quina gestió fa especialment el govern central amb el tema d'aquesta renda mínima vital o aquesta renda doncs, que el govern de l'Estat vol implementar, diu, a partir del mes de juny.
Això pot ajudar?
Clar, pot ajudar. Ells, el govern central diu que en principi va destinat o tenen la previsió que aquesta ajuda, que aquesta renda vital vagi destinada fins a 1 milió de persones a nivell espanyol. Veurem quines seran les quantitats, quins seran doncs, els requisits de les persones perquè hi puguin accedir i realment doncs, en fi, tot està per veure. Sigui quina sigui, però al final doncs, aquesta renda, el que tenim clar des de serveis socials i també especialment, i s'ho parlo en nom de la Creu Roja, és que les ajudes hauran de continuar i per tot això doncs, a nivell de Creu Roja ja també tenim doncs, la continuïtat d'aquest Pla Respon i que li anomenem Pla Respon Recuperació. És a dir, bàsicament és després de l'estabilització d'aquesta fase d'emergència, clar, aquest impacte econòmic, aquesta crisi, i és previsible doncs, que continuïn o que s'incrementin fins i tot les situacions de precarietat del país. No? Per clar. Tant, haurem de continuar fent front a això.
I a nivell local, què es pot fer? Què és el que demaneu a les administracions locals, als ajuntaments?
Bé, amb els ajuntaments, en molts casos el que hem fet doncs, és amb alguns doncs, convenis que teníem signats, com és el cas, per exemple, jo que sé, de la supressió del transport adaptat de persones grans, a persones amb dependència, que ara doncs, les residències, lògicament, doncs, no estan funcionant i no hi ha transports de centres de dia i hospital de dia, doncs el que hem fet és, bàsicament, reconvertir aquests convenis amb les administracions públiques i dotar la part pressupostària d'aquests convenis i adaptar-la a la realitat de la pandèmia. Per tant, en resum, no estem fent serveis que teníem concertats amb les administracions locals, però en contraprestació doncs, estem fent serveis que abans de la Covid i que bàsicament doncs, són activitats, són accions, per exemple, d'incrementar el número de persones que atenem en temes de transport i de distribució d'àpats, de càterings a domicili de la gent gran, o amb altres activitats com ajudar la població a fer les compres en els supermercats o les farmàcies, en fi, doncs, activitats que van directament dirigides a la població.
Hem parlat d'administracions. Nosaltres, els oients, com a ciutadans, què hi podem fer per ajudar-vos?
Doncs hi ha dues possibilitats. Una és, d'alguna manera, contribuir amb la Creu Roja a nivell de voluntariat, és a dir, tot això està coordinat doncs, per personal laboral de la Creu Roja, però evidentment al final la Creu Roja és una entitat de voluntariat. Nosaltres treballem bàsicament amb persones voluntàries i ara més que mai doncs, ens és necessari doncs, l'ajuda de persones que estiguin motivades i que estiguin predisposades doncs, a ajudar des de la Creu Roja. I l'altre...
Per tant, doncs, si algú necessita voluntaris, entenc, i si algú vol ser voluntari de la Creu Roja aquí a Palamós, per exemple, què és el que ha de fer?
Doncs simplement fer una trucada o adreçar-se a la Creu Roja del municipi de referència dient doncs, que contribuir a ajudar fent-se voluntari.
I després...
Parlar amb la...
Sí. Sí, diguem. I deies, hi havia l'altra opció.
L'altra opció doncs, és a nivell de fer-se soci de la institució o fins i tot si és una empresa i no vol doncs, un vincle continuat al llarg del temps, doncs, poder fer algun tipus de donació o de col·laboració, sigui econòmica o sigui amb espècies, si és el cas doncs, de productes que estem entregant ara mateix a persones vulnerables, com poden ser aliments, productes d'higiene, productes de neteja de la llar, roba, en fi, i també hi ha l'opció doncs, per les persones particulars i empreses de col·laborar econòmicament doncs, per nosaltres poder després doncs, fer aquesta distribució del material.
Queda dit, doncs. Albert Matadera, coordinador de la Creu Roja Palamós, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. És una qüestió que aquests dies estem fent moltes entrevistes que és tot molt temporal, és molt tot ara i aquí, però després caldrà seguir veient com evoluciona la situació, en aquest cas, la situació social aquí a casa nostra, i vaja, molt bona feina la que esteu fent des de la Creu Roja.
Doncs t'ho agraeixo.
Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí, que tinguis molt bon dia. Les 8:47 minuts. Us expliquem una notícia d'aquestes amb un vessant personal i d'interès social, i és que el restaurant El Racó del Mar de l'Estartit ofereix un plat calent gratuït cada dia per pal·liar la situació generada per la pandèmia. Agnès Santos.
La situació generada per la pandèmia ha causat greus dels de baixos a moltes famílies i a la majoria de les cases, sobretot econòmicament, ha estat molta gent la que s'ha vist afectada. De fet, tal com informàvem en aquesta ràdio, s'han produït més de 2.000 ERTOs al Baix Empordà que han deixat sense feina a més d'11.300 persones. Però tot i la dura situació que estem vivint, també han sorgit actes de solidaritat que ajuden a humanitzar-la una mica més. És el cas de la iniciativa que ha dut a terme el restaurant El Racó del Mar, juntament amb el hostel Costa Brava de l'Estartit. I és que des de dimarts passat han començat a oferir un plat del dia calent de manera gratuïta a qualsevol persona que ho demani. De moment, aquesta campanya que es porta a terme de dimarts a divendres de 12:30 a 2 ha ofert més de 70 racions en 4 dies. Joaquim Sánchez, encarregat de l'establiment, en declaracions a aquesta ràdio indicava que la iniciativa ha nascut per pal·liar la necessitat que ha sorgit de molts habitants del municipi arran dels diferents ERTOs petits i per facilitar la situació d'incertesa i fragilitat econòmica que viuen.
Quins són els requisits per recollir el plat?
L'únic requisit és que les persones que s'hi personin portin el seu propi recipient on dipositar la ració, però no cal demanar cita prèvia i una sola persona pot recollir tantes racions com recipients porti. Sánchez ha especificat que aquesta iniciativa està dirigida a tothom que ho necessiti, no només a persones registrades com a vulnerables, i que el requeriment del recipient és per motius sanitaris, però també mediambientals i econòmics.
Per no haver utilitzat tantíssims tàpers, evidentment, però ajudar al medi ambient, també per estalviar una mica de despeses, també, perquè no hem de comprar tàpers, clar, no hem de comprar tàpers, si la gent ja rebeix el tàper, no s'ha de rebre amb el gel aquest desinfectant, ara fem el tàper no entra ni a cuina, no entra a cuina, evidentment, perquè el tàper ve de casa particular, llavors no entra a cuina, i una persona que està al mig camí, decidir-ho, i llavors omple aquest recipient, i li dona a la persona perquè aquest tàper no entri a cuinar, però bueno, per possible les infeccions.
Tot i la situació general d'acomiadaments, l'encarregat explica que l'empresa ha contractat a dos treballadors habituals a mitja jornada per realitzar aquesta feina i per això molta gent que fa ús de la iniciativa s'ofereix a fer un donatiu.
Això ho assumeix l'empresa. Hi ha molta gent que vol ajudar, llavors el que hem fet és que aquest plat, igualment tu pots venir, agafar aquest plat, qualsevol pot venir, i si vols deixar un donatiu, ho deixes, que vols donar 2, 3, 4 euros per plat, el que tu vulguis, doncs ho deixa. Aquesta manera t'ajuda una mica a cobrir les despeses.
I tot això fins quan ho duran a terme?
Sánchez indicava que no saben fins quan duran a terme la campanya, però ho mantindran tot el temps que puguin per ajudar el màxim de gent possible fins que vegin que la situació comença a millorar i ells també puguin posar en marxa el seu servei habitual.
L'últim temporal de Llevant i el confinament obligat pel coronavirus han deixat tasques de manteniment pendents a pals que ara l'Ajuntament comença a preparar.
Així, la regidoria de platges i de via pública i edificis municipals de Pals, a través de la brigada municipal, ha començat actuacions a les platges, habilitant els accessos, retirant arbres, troncs, canyes i altres materials i posant-les a punt per la temporada de bany. Per altra banda, l'inici de les sortides autoritzades durant la fase 0 de la desescalada del confinament, s'han iniciat les tasques de neteja i perfilament de la sorra de les platges per tal que s'hi pugui passejar en les millors condicions.
A més, els serveis de neteja continuen amb la intensificació de la neteja de les platges, ja que aquest és un dels punts de major afluència de persones que rep al llarg del dia per passejar o per fer esport.
A més, també s'han iniciat diverses actuacions per millorar l'espai d'enjardinament urbà en diversos punts del municipi de Pals. S'han fet tasques de neteja d'espais públics, com la retirada de males herbes i l'enjardinament amb flors plantades en zones concretes. A més, la posada a punt també arriba al manteniment de pintura vial segons les prioritats proposades per la policia local. En aquest sentit, la brigada municipal està portant a terme la renovació de la pintura de passos de vianants, línies contínues i discontínues, senyalització d'estops, zones d'aparcament i altres.
Vine'm a buscar, vine a robar-me.
Sí, ja el pots anar a buscar perquè no els veuràs. Cancel·lats els concerts de Charango a Sant Feliu de Guíxols. La banda està treballant per reconstruir la gira d'una altra manera i demanen que qui tingui l'entrada la conservi pels futurs concerts que tenen previst realitzar.
Charango han cancel·lat tota la gira del Gran Circ a causa de la pandèmia de coronavirus i de la impossibilitat de fer una gira d'aquestes característiques. La gira havia de passar per Sant Feliu de Guíxols els dies 11, 12 i 13 de juliol, amb totes les entrades exaurides, però, finalment, cap d'aquests tres concerts tindrà lloc. La banda està treballant per reconstruir la gira d'una altra manera i demanen que qui tingui l'entrada la conservi pels futurs concerts que tenen previst realitzar. Per altra banda, si volen la devolució dels diners, també ho podran fer pròximament a través del seu web. El grup del Ripollès està desolat amb la trista notícia que ha hagut de donar i és que també ha posposat el Festival Clownià fins al 2021, també per culpa del coronavirus. Però no tot són males notícies i és que ja hi ha data de sortida pel quart disc. Serà el 19 de juny.
Gràcies, Àlex Mata. El comentari d'avui és d'en Marc Traiter.
En el moment de redacció d'aquest article, a l'estat espanyol ja s'han denunciat més de 800.000 ciutadans per saltar-se el confinament. Un nombre molt voluminós, excepcional, contrastant amb altres països europeus. Habitualment, ara decidiríem sobre si els nòrdics respecten més les normes, si els mediterranis són més flexibles. Però el focus aquesta vegada el vull dirigir a qui imposa les multes, ja que ho fa amb una debilitat jurídica molt cridanera. Si l'administració finalment opta per tirar endavant aquestes 800.000 denúncies, es preveu un col·lapse majúscul als jutjats contenciosos administratius. El motiu és ben senzill. El Real Decret 463/2020 de 14 de març que estableix l'estat d'alarma imposa restriccions de moviment a la ciutadania, però no preveu un règim sancionador específic. El govern senzillament s'ha referit a una altra llei, la de Seguretat Ciutadana, coneguda com a Llei Mordassa, per imposar les sancions per infringir l'estat d'alarma. El ministre, Grande Marlaska, assegurava que infringir l'estat d'alarma podia sancionar-se com a desobediència a l'autoritat, de forma administrativa pels casos lleus i de forma penal pels casos més greus. Les primeres sentències penals que s'han difós per les xarxes per saltar-se el confinament, de moment són absolutòries. I pel que fa a les sancions administratives, el que circula és un informe de l'Advocacia General de l'Estat afirmant que merament saltar-se el confinament no és desobeir ni resistir-se a un agent. Per imposar una sanció per desobediència a l'autoritat, caldrà, a més de saltar-se el confinament, desobeir o menystenir a la gent que en concret estigui actuant, que és el que realment sanciona la Llei de Seguretat Ciutadana. Tot i així, l'Advocacia General de l'Estat s'esforça en oferir alternatives jurídiques per imposar finalment una sanció, però aquestes alternatives no convencen al ministre. De moment, estem expectants amb el destí d'aquests 800.000 expedients, els quals poden convertir els recursos administratius en virals.
Que interessant, que interessant. Gràcies, Marta.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8 i 55 minuts. Marc Clapés, hola, què tal?
Ja saps que el teu gos o gossa són únics. Per això l'has de portar a la perruqueria Canina la Trufa, a Mont-ras. I especialment ara, a la primavera, amb les molestes espigues i les puces i les paparres. A perruqueria Canina la Trufa mimem la teva mascota. I com que sabem que és única, t'assessorem de manera personalitzada. Truca al 649-201-429 i pregunta per l'Alba.
Doncs sí, i per cert hem d'agrair tots els anunciants d'aquesta ràdio que col·laboren amb nosaltres i ens ajuden a fer avançar aquests dies. Moltes gràcies a tothom que està col·laborant econòmicament amb Ràdio Capital.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Falten molt pocs minuts per arribar a les 9 del matí. Allargarem una mica el programa perquè avui hem de parlar de llibres, hem de parlar perquè és una obligació cada dimecres amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella, una obligació que ens imposem de parlar de llibres en aquest programa un cop per setmana. Teresa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Bé, anar fent ja amb ganes de que això avanci, ja. Sembla que estiguem aturats.
Sí. I que la primavera faci de primavera. Bueno, ja deu fer de primavera, no? Perquè el maig cada dia un raig, sí. Però clar, amb aquests dies que ens sentim més tancats, el dia quan es posa així és... Sí. Empitjora la sensació, eh?
Bueno, ara ens deia, després ho repassarem amb el nostre meteoròleg, però ara ens deia que serà molt variable, que poden pujar bastant les temperatures al llarg del dia i que hi haurà núvols, ara vindran, ara marxaran.
Bueno, sí, serà una primavera autèntica.
Sí, efectivament. Parlem de llibres. Què ens recomanes avui?
Sí, avui us recomano un llibre de cuina per a nens i nenes que està orientat a que es cuini en família. El seu autor és en Jaume Cupó, un escriptor de llengua catalana molt estimat pels nens, ja no també per aquestes idees de proposar receptes que es puguin fer fàcilment entre tots, sinó per el seu famós Agus i els monstres, que és una col·lecció que ha creat addicció. però avui us volíem parlar d'aquest llibre de cuina perquè és simpatiquíssim, o sigui, una família amb en Sam, que és el que ens proposa cuinar, és un vellet d'uns 9 anys, 9-10, pèl roig, i la seva germana, el pare, la mare, l'àvia, i intenten, doncs, entre tots fer que la recepta surti el millor de tot. Comencem cuinant arròs, l'arròs Tres Delícies, parlem de que sí que s'utilitzen els fogons, sí que s'utilitza el forn, però bueno, sempre amb aquesta mirada que des del primer moment hi ha una sèrie de recomanacions de com moure's a la cuina, de com estar atent, vull dir que és allò...